tot costa.
Malgrat que els resultats de les últimes setmanes deixen una sensació desconcertant, l'aterratge de Hansi Flick al Barça ha suposat una alenada d'aire renovat i desintoxicat més que necessària. Avui viatjarem als orígens de Herr Flick i valorarem el seu primer semestre blaugrana.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 24 de desembre de 2024. Nit de Nadal, però aquí serem fins les 9 amb una nova edició del Tot Costa i amb la Ruth Vilao. La Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el davanter del Barça, Ferran Torres, té una petita lesió muscular a la cama i no podrà jugar el pròxim partit de l'equip blaugrana, el duel de Copa contra el Barbastre del dia 4 de gener. Com que la lesió és petita, en principi l'esperen per les semifinals de la Supercopa, que són el dia 8 contra l'Atlètic Club.
Ara, de seguida, el Salmo ens dona els detalls d'aquesta una altra lesió muscular.
El Liverpool estaria interessat en el fitxatge de Nico González, segons el web Anfield Watch. El club anglès busca un mig centre, diuen, i estaria disposat a pagar els 60 milions de la clàusula del jugador ara al Porto. Un moviment molt interessant pel Barça, que té un 40% dels drets de la venda del futbolista format al planter.
De seguida rastregem si té veracitat o no aquest interès per Nico González, i el que és indiscutible, i també en parlarem, és la necessitat del Barça de bellugar el mercat. Si no pot ser amb jugadors de l'actual plantilla, amb jugadors que ara mateix no hi són, com és el cas de Nico.
Avui hem sentit Dani Sánchez Llibre, TV3, l'expresident de l'Espanyol, defensa la gestió de Chen i es mostra comprensiu amb el fet que no es pugui fitxar en aquest mercat d'hivern.
Aquí, amb tot el carinyo pel Dani, havent-li venut ell al club, des del que tocaria dir, diguéssim.
També ha parlat Pep Guardiola. El City juga el dia de Sant Esteve contra l'Everton i el desempador ha defensat els seus jugadors, i en especial Haaland, que suma només 2 gols en els últims 8 partits de Lliga.
També Lewandowski.
Sí, si fa no fa.
Però amb 10 anys menys.
Això també. El City busca superar la seva mala ratxa d'aquests últims 8 partits de la Premier. N'ha perdut 6. La campiona olímpica de natació Mireia Belmonte és el gran reclam de l'edició 115 de la Copa Naval de Barcelona, que se celebra demà al matí en aigües del Port. Hi ha rècord d'inscrits, 472 persones, i també rècord de dones inscrites en aquesta cursa. Una altra esportista, en aquest cas la barcelonina Clàudia Penya, s'ha triada millor jugadora de rugbi de l'any per part de la Federació Espanyola de Rugbi. Penya, de només 20 anys, ha fet aquesta temporada el salt a la Lliga Anglesa amb el seu fitxatge per l'Arlequins. I en bàsquet, el Cadí La Seu ha anunciat el fitxatge de Seijija Ridart, la francesa de 22 anys, té experiència a l'Eurolliga i arriba al Cadí després de desvincular-se de l'Estudiantes.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, especial de nit de Nadal, que, com cada dia de cada dia, això no varia, té pregunta per la nostra audiència.
Quin balanç feu de la feina de Flick en aquesta primera part de la temporada? Hi ha 4 opcions de resposta: excel·lent, notable, aprovat i suspens.
El Bernat Soler ja m'ha fet saber que ha trobat a faltar el B, però és que les titulacions, vaja, les notes, diria que ara mateix... Mireia Ruiz, bona tarda. Tu
bona
que
tarda.
Has estudiat més a prop que nosaltres, el B ja no existeix, no li posen a ningú, no?
A mi no me'l posaven, però existia.
Doncs ens serveix aquest barem de proximitat. Doncs les vostres respostes a les nostres xarxes socials d'aquí una estona amb la Ruth Vilà. Què pinta de moment, Ruth?
Contenta, doncs pinta... La gent? Alguns fan mitjana i demanen també el B, com demanàvem nosaltres, però de moment...
Tu també volies un B, eh?
Sí.
Molt bé.
El notable és la resposta més votada.
Escolta, però bé, ja aprovat. És això, no?
No és el mateix.
Fa 30 anys, B era més que aprovat. Aprovat
sí,
era
però...
5, i a partir del 6 era un B fins al 7, que em sembla que començava el notable. Sí, és com una... un matís dins de l'aprovat. Una mica millor que un... que un ha provat i, clar, si la gent ens queda amb les últimes setmanes, busca aquesta nota que no hem posat. En fi, no ho podem fer bé cada dia.
Som el notable, per això.
Som el notable, sí. Així m'agrada. Després en parlarem i escoltarem què hi té a dir la nostra audiència. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
La Mireia Ruiz l'he hagut de presentar d'emergència com a flotador per saber si encara existia el B. Hola, Mireia, tot bé?
Molt bé, bona tarda.
I l'Oriol Domènech, que ja sabeu que és el nostre assessor extern de preguntes. Et sembla bé la d'avui? Has trobat a faltar també el B? Bona tarda.
Bona tarda. No, jo crec que amb les 4 ja és suficient.
Ja fas. Tu tires més pel notable o per l'aprovat?
Notable alt.
Notable alt.
No li puc posar l'excel·lent pels últims resultats i perquè va estar a la Lliga i els resultats al final no es pot deslligar de la feina d'un entrenador. Però per sensacions, hagués dit excel·lent. Però tu... em quedo molt notable, molt notable.
Bona nota. Tu, Mireia, diria que ets bastant hansista.
Jo sóc bastant hansista, vaja, sí.
Si no ho eres prou, des de l'episodi del diccionari, sou pràcticament...
Ara ja diu bon Nadal i felicita les festes.
Sí, bé, ha fet un ús limitat del diccionari, però potser ara que té més temps tornarà, no sé...
Follejar-lo una mica.
Declamant Verdaguer quan torni a Barbastre. En fi, de seguida parlem de Flick, però abans últimes novetats en gèneres de punt. Tira, Salva.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Efectivament, diu el Salva Pau, ja no puc pujar més al nivell, ho he intentat de totes les maneres. Ahir ens va punxar Lady Gaga, ha punxat el burrito sabanero del Pot Petit, però una Nadala d'ACDC ja és el màxim en el seu apartat. Ja a partir de divendres ja no caldrà, ja podràs dedicar-te...
Ja he vist que has deixat més estona que d'acostum.
Bé, perquè tinc un cert criteri musical. Depèn de què tria el...
Calla ràpid.
Depèn de què tria el Salva, que veig que pot afectar les oïdes de la nostra audiència, ho enllesteixo més ràpidament. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Sí, per saber.
Salmurri, com sempre, al peu del canó, fins i tot en nits assenyalades com la d'avui. Aquesta sintonia també és un altre clàssic del Tot Costa, sí. Perquè ni tan sols en un dia com el d'avui, que dius, avui no passarà res. Doncs sí, comunicat mèdic anunciant una nova lesió, en aquest cas lleu, però una nova lesió de Ferran Torres.
Sí, comunicat del Barça avui, aquest migdia, anunciant una lesió al soli de la cama dreta de Ferran Torres, una lesió que es va fer dissabte contra l'Atlètic de Madrid. L'objectiu és arribar bé a la Supercopa i estan convençuts que ho faran. A veure, aquí el tema és que Ferran Torres va notar una punxadeta contra l'Atlètic de Madrid, sense més. Esperaven que no fos res greu, però veient que amb el pas dels dies la qüestió no millorava i encara hi havia un remanent de dolor, insisteixo que la gent tingui present que estem parlant d'una lesió petita, que no és res greu. Però com que hi havia un remanent de dolor que no marxava, han decidit passar per la Ciutat Esportiva, fer-se proves i han confirmat aquesta petita lesió al soli que li impedirà jugar contra el Barbastre en Copa el dia 4 i que, a priori, no ha de suposar cap impediment per jugar a la semifinal de la Supercopa el dia 8 de gener contra l'Atlètic de Bilbao. De fet, el jugador, diguem-ne que ja està en marxa el seu pla de recuperació i passarà aquests dies a València recuperant-se i fent treball específic.
És una lesió tan petita que no hauria estat sorprenent, tenint en compte que l'equip està de vacances, etc, que no hi hagués ni comunicat, però jo crec, i és d'agrair, que el Barça el faci, perquè no arribem a Barbastre i diguis, no és de Ferran Torres, que és un partit que seria perfectament plausible que jugués Ferran Torres, doncs de moment ja sabem que no el jugarà, perquè tot i la renovació, vaja, profunda, per no dir que total, en l'àrea mèdica de preparació física, etc, del vestidor del Barça, la realitat és tossuda, no la del Barça, la de tots els equips, sí, sí. I continuen havent-hi lesions musculars.
El calendari és el que és, i això és una realitat del futbol d'avui en dia, però el cert és que en aquest sentit fa tot l'efecte que Flick no escapa dels problemes físics que havia tingut el Barça. I ho remarco perquè aquest era un dels objectius prioritaris, ho recordarà, sobretot per part de Deco a l'estiu, de reformular tot el servei de preparadors físics readaptadors per intentar reduir el nombre de lesions. Ara mateix, Lamine Yamal és un futbolista de baixa lesionat, és veritat que és un problema al turmell, però, per exemple, Dani Olmo s'ha perdut aquesta temporada 8 partits per qüestions musculars, Ferran Torres, també 8 partits, ha estat 2 mesos fora amb problemes musculars, 9 si afegim el partit contra el Barbastre, 7 partits de Fermín López, Ansu Fati 11 partits, és veritat que aquí hi havia aquells problemes de fascitis plantar i després la lesió muscular, o Eric García, que entre la pubalgia i els problemes físics ha perdut 8 partits. I no t'estic computant aquí Marc-André Ter Stegen, Marc Bernal o Andreas Christensen, que són futbolistes que han tingut lesions més traumàtiques, sí, no. però que vaja, que també no deixen de ser futbolistes que han estat lesionats.
Bé, és veritat que en aquesta reformulació del departament mèdic i de preparació física no tenim les dades que ells segur que sí que tenen, però sí que fa la impressió que per exemple, penso en el cas individual de Pedri, la situació ha girat com un mitjó i no només no es fa mal, sinó que vaja, se'l veu sobrat físicament, com no l'havíem vist en el...
O en Valde, per exemple, a nivell físic, crec que també es té molta cura, que es va molt amb bisturí veritat, intentant estalviar-se qualsevol problema físic, però la realitat també és la que és.
Bé, no us preguntaré si us amoïna la lesió de Ferran Torres, perquè és una lesió d'un partit. El que passa és que s'afegeix a la de Lamine Yamal, que aquest sí que és dubte, en principi, per la Supercopa.
Sí, sí, sí.
I bé, aquí no anem sobrats de davanters. Heu percebut molt canvi en el rendiment de l'equip, tant pel que fan al seu rendiment físic al camp com per el nombre de lesions, que l'any passat eren moltes i en continuen sent unes quantes?
Jo crec que és evident, no?, que hi ha un canvi de rendiment de la primera part de la temporada a la segona, si dividim aquests 4 primers mesos en 2 i 2. Què dèiem als primers partits? Quan el Barça guanyava, dèiem que passava per sobre dels rivals.
És a dir, tu creus que en aquesta última part hi ha un component físic, eh?
Jo crec que sí. Fixa't que hi ha canvis que es fan a minuts 60-70 que a principi de temporada no es feien, jugadors com Rafinhas, com Lewandowski, Lamins, jugadors que no es treien a principi de temporada que jugaven els 90 minuts o jugaven fins que el partit estava decidit o fins als darrers minuts, i ara, en partits que no estan decidits, pot ser Dortmund, crec que l'anterior partit de Lliga, fas canvis a minuts 60, que quan tu fas un canvi a minuts 60, són d'aquells que dius, estan marcats abans de començar el partit. A Dortmund...
Betis va ser, no? Que ens va cridar molt l'atenció que amb el partit... Vaja, diria que estava empatat en el moment en què...
Amb el Betis, a minuts 60, treu dos titularíssims. Que dius, no sé si li van Doski, Olmo...
Jo crec que Betis canvia... Pedri no recordo, Olmo i Lewandowski segur.
Després canvia Rafinha i el quart no recordo qui era.
L'únic que va acabar el partit...
Va fer dos canvis, a minuts 60 i dos a 75.
Dels bons, de la part del davant, l'únic que va acabar el partit va ser Lamine Yamal.
I Dortmund igual. Dortmund també va fer un parell de canvis amb el partit empatat, també al minut 60 o 70, dels jugadors importants. Ara no recordo qui va ser, jo diria que Rafinha va ser un...
Mira, el Villamarín canvia el minut 60 de partit a Rafinha i a Olmo amb el marcador a favor, 0-1, i després canvia el 75 amb empat a 1 a Pedri i a Lewandowski.
Són d'aquells canvis que veus que estan decidits abans de començar el partit.
I que
els fas, a vegades amb marcadors en contra, amb partits no decidits, i de jugadors importants que dius, la normal és que si vols guanyar aquell partit, aquells jugadors no els treguis, per molt que aquell partit no estiguin del tot bé.
I a reforçar una mica el que diu l'Uri, sí que, i ho hem explicat alguna vegada, la intenció que tenia Hansi Flick i el seu cos tècnic era de començar la temporada com un tro, diguem-ne, perquè era quan l'equip tenia més baixes, i a mesura que s'anessin recuperant jugadors, anar repartint. Crec que físicament també es pot treballar en aquesta línia i crec que clarament ho reflecteix.
Clar, però és bé que hi ha jugadors que no estan com a principi de temporada, Rafinha, Lewandowski, inclús estan... Fi, perquè tècnicament és molt fi, Lamine tampoc com a principi de temporada.
Però és que vam veure un inici de temporada que no estàvem acostumats tampoc, perquè ho vam repetir moltes vegades. Ostres, l'equip arriba al minut 70-80, el 85, el 89, i ningú baixa els braços. És com si n'haguessin de fer dos més, i potser n'han fet tres ja. Ningú defallia, ningú baixava els braços, ningú deixava de pressionar, ningú s'estalviava esforços. I potser això també ha començat a passar factura.
Sí, sí. En la línia d'això que comentava l'Oriol, la Mireia ha repassat els canvis del camp del Betis. A Dortmund, minut 70, Lewandowski, Olmo i Rafinha fora, i minut... minut 90, Lamine, però...
No és normal, a minut 70 a Dortmund, treure aquests tres jugadors.
No amb el partit.
Amb el partit, obert, com el tenies,
com,
exacte.
Com estava, llevat que creguis que els que estan a la banqueta... per bé que és evident que tenen menys nivell, estan més frescos.
Al final això li passa al Barça, també li passa a molts equips, que tenen els baixos, a vegades comences fort i després baixes una mica i després tornes a... després de festa, hi ha equips que també tenen aturades físiques al febrer-març, vull dir que això cada equip va com va, i és normal, és impossible mantenir durant 10 mesos el ritme del Barça dels dos primers.
Bé, i el partit, perdona Jordi, ja dic, el partit de Villamarín no va funcionar, però el partit de Dortmund el soluciona Ferran, que entra des de la banqueta.
Sí, sí. En un exercici de futurologia, us imagineu el Barça post-vacances tornant a aquell esclat d'energia de l'inici de temporada?
No sé si aquell esclat d'energia... però me l'imagino molt millor. I no pel partit de l'Atlètic de Madrid, eh? Jo crec que ho vaig dir, i crec que aquí, abans dels últims tres partits que l'en Leganés, l'Atlètic de Madrid, hi havia un de Champions, no? Potser el de Dortmund.
Era Dortmund, Leganés i Atlètic de Madrid.
Que jo vaig dir que no m'esperava gaire cosa d'aquests tres partits, que hi havia dos que eren molt complicats, com eren Dortmund i Atlético, i no m'esperava...
Jo tot que ho vas dir, vaig pensar...
Jo vaig pensar que aquest equip necessita una aturada física, mental, i resetejar i començar de zero, i estic convençut que l'aturada li anirà perfecta al Barça. Jo crec que és molt necessària pels jugadors, mental i físicament, i que veurem un bon Barça de tornada.
Sí, Mireia?
Sí, estic molt d'acord.
Sí, m'agrada.
I a més que també ho va dir Flick, que els havia donat més dies de descans perquè poguessin resetejar-se, ja no només físicament, sinó sobretot mentalment, i al final... tenir uns quants dies més i posar un puny a part i dir, vale, ens aturem un moment i tornem a començar, que cadascú s'esvergeixi i ens hi tornem a posar. Jo estic convençuda que el Barça que veurem, no sé si incloure Barbastre en aquest partit, perquè és un partit una mica més aïllat i no jugaran els jugadors que jugaran contra l'Atlètic allà a Aràbia, però jo estic convençuda que sí que hi haurà un canvi.
Clar, el tema de Barbastre és que tots donem per fet que veurem un equip molt diferent de l'habitual, però tampoc tens tantes peces... Em dit amb tot el respecte, és que si fas un 11 amb Araujo, que no ha jugat un minut després de la lesió, amb Pau Víctor, amb De Jong, etc.
Tots aquests que dius jugaran.
Sí, sí. Bueno, doncs has d'anar amb compte, perquè l'any passat a Barbastre ja et va costar. No ho dic pel nivell, ho dic pel que són jugadors que evidentment estan fora de ritme.
Però a la Copa sempre tens aquest risc. Sí, sí. El que no pots fer és anar a Barbastre
una cosa és
de prèvia de Supercopa d'Espanya amb els titulars, que se'n lesioni algú.
No. Això ja ho entenc i per descomptat. Bé, veurem quin ens fa, ja hi arribarem. El Barça torna el 29 a la feina.
Sí, 29, diumenge.
Per tant, una setmana justa després de l'Atlètic de Madrid. Doncs a veure si prova. En paral·lel a aquest descans de l'equip, el que no s'atura és l'activitat al club. When you walk through a storm. Quan dic el club, em refereixo al Barça i no al Liverpool, tot i que segurament també en tenen. Fem aquesta marrada perquè avui és informació d'Anfield Watch.
Anfield Watch, un portal web especialitzat en notícies del Liverpool.
De l'Everton és evident que no són. Bé, doncs aquest portal diu que el Liverpool podria pagar la clàusula de Nico González, exjugador del Barça, sí. Ara al Porto.
Sí.
Què en sabem d'això?
A veure, és una informació que explica que el Liverpool estaria disposat a pagar la clàusula de traspàs, que són 60 milions d'euros, de Nico González, futbolista del Porto, al Liverpool, i això suposaria una bona picossada pel Barça, que conserva el 40% d'aquesta futura venda de Nico. A veure, el que sabem és que Nico, que és un futbolista traspassat al Porto, el Barça manté un cert control. De fet, el Barça té una opció de compra de 30 milions d'euros fins aquest estiu i que conserva el 40% d'aquesta futura venda.
Que no executaria, fins i tot en el cas que considerés que Nico mereix tornar, directament perquè no té diners per fer-ho. No m'imagino el Barça gastant-se 30 milions en Nico.
No sé si hi ha o no interès del Liverpool. No m'estranyaria gens, perquè Nico està fent una molt bona campanya. Ha jugat 24 partits fins al moment al Porto i és titular indiscutible. El que sí que sabem és que Mendes ha activat, Jorge Mendes és el representant de Nico González, ha activat la venda o possible traspàs del jugador. Bàsicament, perquè el Barça li ha demanat a Jorge Mendes que activi un traspàs del futbolista aquest mateix mercat d'hivern. Té una clàusula de 60 milions d'euros, i ja sabem que el Porto, que és un club, entre cometes, venedor, però ben car, no ben barat. Vull dir, el Porto, quan ha de fer un traspàs, com a mínim és dur negociant, i vaja, i que el Barça ha activat la gent del futbolista perquè miri de buscar un traspàs aquest mateix mercat d'hivern, bàsicament perquè el Barça té certa necessitat d'ingressar calés.
Tot i que això s'ha de desmarcar de la qüestió Olmo, perquè recordeu que els calés d'Olmo els necessitaries, vinguin d'on vinguin, abans del 31 de desembre. Uh-huh. I, evidentment, això seria una operació de mercat d'hivern que arrenca l'1 de gener, però és evident que el Barça està buscant...
Tu un jugador pots traspassar abans de l'1 de gener. No cal que tu a l'equip que el fitxi l'inscrigui l'1 de gener.
D'acord.
No?
Sí, sí. Sí, m'imagino que si tanques l'acord et poden comptar el...
Sí, no és només... El fitxatge no el pots fer fins l'1 de gener. No, no, el fitxatge ha de ser a partir de l'1 de gener. El que passa és que tu pots tancar l'acord abans i li deus poder dir a la Lliga, clar, escolti, aquest ingrés que arribarà amb data 1 de gener està signat d'abans.
De tota manera, per ràpida que fos l'operació... Que tenint en compte que són molts diners, a mi em sembla difícil que sigui tan ràpida.
Estem a dia 24. És un pagament de 60 milions d'una clàusula. No hi ha gaire negociació. I en una setmana...
Potser el club interessat, en aquest cas parlem del Liverpool, però potser n'hi ha un altre, diu, home, a veure, 60, no, a veure si per 50... Vull dir, no sé, a mi... Tant de bo fos la solució al cas Olmo... Perquè és evident que el Barça no recuperarà Nico si té una injecció de diners d'aquesta magnitud al voltant dels 20 milions d'euros, doncs seria...
Més de 20, de fet són 24. Si fossin 60 milions d'euros, són 24.
I aquest sí que... Clar, no. De moment em pots utilitzar el... És que ja m'he perdut. Com que no tenim l'1-1...
No, estàs en 3, diria. 40, crec que
ara és 3. Vora el 40%, però bé, ja seria...
8 milions.
Ja seria una injecció. Bé, en fi...
Espero que no sigui el pla A del Barça, perquè si nosaltres estem tenint dubtes aquí, és a dir, que busquin altres alternatives.
No, el pla A és la cautelar.
Clar.
El pla A és divendres.
Però que no se'ls hagi il·luminat qualsevol cosa després d'aquesta notícia.
Clar, però n'han de tenir d'altres, perquè això és una mica... Entenc que el Barça juga amb que ja li van donar la de Gavi, però és una mica moneda a l'aire esperar-te el dia 27 que hipotèticament et diguin que no i llavors...
No, jo dic que sí, que és el pla A, no dic que no hi hagi altres plans.
No.
De fet, ja ho hem anat explicant.
No, d'altres. Vull dir que n'hi ha d'haver, però a mi em sembla bastant significatiu fins a ser... Això ja ho va dir fa dies al campus, que aquesta qüestió hi havia desesperació, que estiguis bellugant jugadors que ara mateix ni tan sols són teus, que evidentment tens una part dels drets, però que ni tan sols són teus.
Però a mi és una operació que no m'estranyaria que es fes en aquest mercat d'hivern, el traspàs de Nico a la Premier. No sé si el Liverpool... Nico és un jugador que l'any que ve va a la Premier segur. Jo crec que hi havia un parell d'equips molt interessats, i un sobretot, però per fer l'operació l'estiu que ve. Però també em consta que Jorge Mendel està movent el mercat, i per tant aquest equip que l'anava a fitxar l'estiu que ve, o l'altre, el segon equip que l'anava a fitxar l'estiu que ve, potser si els diuen que es poden fitxar aquest hivern, el fan. Ja, i potser si el mouen, doncs potser entra un Liverpool que ho desconeixia, o entra en altres equips forts de la Premier. Jo crec que és una operació que no m'estranyaria que es fés.
Sabem que ho està fent molt bé el Porto. De fet, va començar que li va costar molt jugar amb Conceição, però després ja va acabar la temporada.
Va començar a jugar al Nadal fa un any, al Nadal de l'any passat.
I que aquest inici de temporada torna a ser molt bo. A mi, i que consti que a mi m'agradava molt i jo no l'hauria venut. Ara ja el Barça té molts migcampistes, n'han pujat més de baix i no sé si tindria espai, però jo en el moment no l'hauria venut. Però 60 milions és molta pasta.
Sí, sí.
Sí. Ha donat un pas endavant important.
I la Premier, la Premier és un mercat que funciona molt diferent al d'aquí.
Ja sé què és quan costa això. 60, doncs 60.
No, i ara estem en una època que falten migcampistes. Els equips no tenen bons migcampistes. I un jugador com Nico, de l'escola Barça, físicament que ara està com un...
Això t'anava a dir, és que ell m'encaixa molt per carcassa a la Premier. Gairebé més...
Si el veieu jugar ara, ha guanyat molt en físic. Amb cames, amb potència.
Físicament ja era
alt, sí, però li faltava un punt de potència, de força, i que ara l'ha guanyat amb partits. Jo crec que és un jugador Premier.
La informació de Liverpool Watch diu que ells volien Tchouaméni i que la Real s'ha tancat en banda, no vol negociar res, i aleshores, com a segona opció d'aquest mig centre, intentaria en Nico.
Tchouaméni és per treure's el barret, perquè es quedarà sol a Noeta jugant ell sol i continuarà dient que no a ofertes. Igual si del Barça, del Liverpool...
Jo crec que algun dia dirà que sí. Va dir que no l'estiu passat, Tchouaméni. Sí, sí. Està mig fet amb el Liverpool i al final es va tirar enrere. Però això també li va passar a la porta amb el City, que havia d'anar un any... i a l'últim dia, el dia que l'havien de presentar, es va tirar enrere i va anar l'any següent. Jo crec que Tchouaméni arribarà un dia que dirà estic aquí la família, els amics, clar, però no puc renunciar a equips com el Liverpool.
Jo comprenc, però clar, Merino no va pensar igual. És veritat que Merino diria que és un pèl més gran que Tchouaméni, però Merino, quan va tenir l'oferta de l'Arsenal, va dir, vinga, fins ara. Clar, això va debilitar la Real, que continua sent un bon equip, però segurament ja no té el potencial d'altres moments. En fi, subratllem aquest detall, aquesta dada. És veritat que...
Bé, quan diem que el Barça va buscant fonts d'ingressos, doncs les busca a tot arreu, i aquesta és una més.
Sí, sí, i activa Mendes com a executor de cambra, per dir-ho...
Perquè en aquest cas és el representant de Nico.
Ja, sí, evident.
Bueno, i a Mendes,
i de moltíssims jugadors.
A Mendes ja li convé, el jugador també li pot anar bé, i el Porto, doncs segurament també.
Mm. Molt bé, doncs estarem pendents d'aquesta...
El Porto possiblement...
És el que menys per tempo.
Preferiria passar-ho l'estiu
a l'estiu, clarament.
Sí, però sí. Si Mendes demana un favor, pues, suposo que li faran.
D'entrada, si li paga la clàusula, no tindran res a dir.
Bé, per això hi ha les clàusules.
I si el traspàs és elevat...
Sí, però potser el Porto ja ho tenia lligat amb algun equip per l'estiu que ve. I ha paraulat de dir, bueno...
Clar, però aquí ja també entra el jugador... Té més a dir el jugador que el club, en cas que hi hagi algú que digui això són 60, doncs vinga 60.
Però la necessitat econòmica del Barça fa que perdi una oportunitat, diguem-ne, de mercat, perquè el que el Liverpool o altres equips de la Premier et pagarien 60 milions d'euros, a tu te'n costa 30. En un bon moment del Barça, el Barça es podria recuperar els drets del jugador, i m'ho invento, cedir-lo aquest Liverpool de torn. Cedir-lo amb opció de compra d'aquí un any a 60 milions d'euros.
El Nico d'ara, i no és perquè jo tingui relació des de fa molts anys, el Nico d'ara és per pagar 30 milions i recuperar-lo. El que passa és que no els tens. Però no, si estiguessis amb una bona etapa del Barça, és per recuperar-lo.
Dic fins i tot, encara que no te'l vulguis quedar. És a dir, tu el recuperes a 30 i el cedeixes amb opció de compra a 60 al Liverpool. I has fet un negoci...
Sí, però el jugador no et vindrà aquí, clar, si no és per quedar-se al Barça.
No, és que aniria cedit al Liverpool.
Però el jugador et ve aquí si li garantitzes que es quedarà primer equip. No, si morirà a canvi, no et vindrà.
El que passa, entenc que la...
Però que es quedaria allà ja, eh? O sigui, el jugador passaria del Porto al Liverpool.
El que el Salmo vol dir és que qui acabaria guanyant més calés és el Barça.
Va, feu moviment financer.
Sí.
A fer aquest...
El que passa és que la necessitat econòmica t'obliga...
Més o menys és el mateix.
Clar.
Perquè tu ara guanyaràs 24, si tu ara pagues 30, si el vens per 54, 60...
Sí, fa des del mateix.
Hi ha poca diferència i sobretot no t'obliga tu a pagar un ral, que és exactament el que no tens, malauradament, però jo estic bastant d'acord amb l'Oriol, que és un jugador que seria... per plantejar-s'ho, el que passa ara no...
Més
no.
Que ara pel preu, també, eh?
Sí, sí.
Avui no hi ha jugadors per 30 milions...
I que ara ens sembla que tenim molts migcampistes, però no sabem exactament què passarà amb De Jong, per exemple, i fitxar-ne d'aquest nivell també costa diners si és que no ets capaç de treure'ls de baix. En fi, veurem quins moviments és capaç de fer el Barça en aquest mercat d'hivern, perquè també vas parlar l'altre dia d'Eric Garcia i la possibilitat que volgués sortir en aquest mercat.
Però quan ho vaig dir va ser abans que jugués de titular contra el Leganés i l'altre dia surt abans que Frenkie de Jong.
Sí.
Vol dir que potser ja no és aquella última opció que era fa 2, 3, 4 setmanes quan no jugava res, i potser ara ha parat amb Flick i Flick li dona més minuts i... O sigui, ara no sé com està la situació. Jo crec que l'Eric de fa 2-3 setmanes ja ha estat per la labor de sortir cedit. El d'ara, després dels dos darrers partits, no ho sé.
Mm. Bueno, perquè t'adones que estàs potser per sobre del que tu et pensaves que estava, o que estaves, o potser quan s'han de fer els canvis i t'adones que tots esteu escalfant i sempre trien a tu, dius, aviam, anem a pensar-nos això, potser no cal marxar ara. I escolta'm, potser l'estiu reps coses o reps ofertes i tens tota la segona part de la temporada que estàs més motivat, l'entrenador t'ha donat confiança, potser fas una segona volta molt millor de la que has fet, aquesta primera, i dius, anem a quedar-nos fins a final de temporada i a veure què passa, també.
Bé, aquí és... no sé si el club hi guanyaria gran cosa, i menys si és en format sessió, però et puc entendre que el jugador digui, hosti, em floriré aquí quan hi ha altres clubs que...
Igual que l'agost estava molt a prop del Girona i al final el club va dir que no, perquè es va lesionar Marc Bernal i es va lesionar Christensen. O sigui, Eric no podia sortir de cap manera. Jo crec que ara si Eric ho demanés, no crec que el club posés pegues, crec.
Bé, veurem, suposo que li consultaran també a Flick, que no deu estar...
És que jo crec que la decisió final dependrà d'una conversa...
Clar, clar, sí, és Eric. Que la mirada del jugador és, hosti, per jugar un partit de titular de tant en tant i sortir a 10 minuts del final perquè Casado està cansat, jo prefereixo anar a un altre lloc, però clar, l'entrenador deu pensar que com més efectius tingui, que pugui treure en un moment donat al camp, no sé si se'n voldrà desprendre.
I crec que el Marc del Girona, que evidentment segueix molt interessat a Eric, crec que la Real Societat també... també el voldria.
Doncs la Real no va malament de centrals.
Bueno, té aquest que ha sigut la revelació una mica de la, sí, de la Lliga.
Zubeldia, que és l'altre que juga. Bé, clar,
veritat... Pacheco no ha sortit tot el bé que pensaven que sortiria.
Bé, és veritat que van perdre
un tercer central.
Potser els aniria bé. Bé, en fi, això encara no ha ni començat. El Barça voldria que comencés ahir al mercat, a veure si treu alguna cosa abans del 31 de desembre, i si no, durant el mercat d'hivern, que tot va sumant. Salmurri, alguna cosa més?
Sí. Sí,
sí,
sí, bueno...
Ah, sí, sí, però...
No sé, ara
sí,
m'has sí. Descol·locat.
No, sí, però després. Ara parlem de Hansi Flick. Cling, glöckchen, klingelingeling. Cling, glöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder. És un home estrany, el Salmurri. Quan no l'acomiades perquè vol marxar, s'enfada. Avui que el anava a acomiadar també es vol quedar. Doncs no, estem encantats de continuar comptant.
Sonen molt, aquesta, també. T'ha agradat?
Aquesta Nadala?
Sí, sonen molt, no?
Això diu el Salva, que és una Nadala en alemany.
T'ha agradat?
Això ha sonat molt.
Bé, home, trobo que l'has deixat sonar gama alta.
No.
Gama alta l'has deixat sonar.
No, és
que avui
estava,
sonarà, que és a tot això.
Estava esperant perquè ara tenim una comunicació amb l'exterior. Volem parlar de Hansi Flick. Ara amb l'Oriol i amb la Mireia valorarem aquest primer semestre de l'entrenador del Barça, però abans l'Oriol Serra, el corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 Alemanya, ha estat preparant aquestes últimes setmanes reportatges que escoltareu en aquesta casa, també a TV3, sobre els orígens de Hansi Flick, tant els orígens personals com futbolístics i també posteriori com a entrenador. L'Oriol Serra ha estat bussejant en aquests orígens de Hansi Flick. Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Bussejant a les aigües del Neckar, que déu-n'hi-do, és un riu que baixa força carregat.
Has estat a Heidelberg, que és el lloc de naixement de Hansi Flick, has estat a Bamental, que després ja entrarem, és el lloc on la seva carrera fa la transició de jugador a entrenador. Per on vols començar i què t'ha cridat més l'atenció del que has sabut que no sabies de Hansi Flick?
Doncs mira, començaria pel poble on ell va créixer, que és un poble molt petit, que es diu Mückenloch, és un poblet de 1.100 habitants, que està situat, doncs això, a la vall del Neckar, que és aquest riu que et deia, és un afluent del Rhin. I en aquest poble, Hansi Flick va començar a fer les seves primeres passes futbolístiques. Ell va néixer oficialment a Heidelberg, que és la ciutat gran més propera, però les arrels on va créixer és a Mückenloch. I en allà, t'he de dir que em vaig trobar amb un camp de futbol, amb un club de futbol, el Mückenloch, que, escolta, pràcticament és mig poble. Em va cridar molt l'atenció veure les instal·lacions que tenen muntades aquesta gent allà, i vaig poder veure també l'entorn, no? Aquest entorn paisatgístic en el que va créixer Hansi Flick, que, i de fet el president d'aquest club, que malauradament no va poder parlar amb mi en el micròfon, però sí que ho va fer off the record, i m'explicava doncs, que el petit Hansi s'anava a córrer sol pels boscos del voltant mentre els seus amics doncs, feien el gamberro.
És intrahistòria, però és curiós que precisament no vas poder parlar amb el president del Heidelberg en antena, per dir-ho així, perquè Flick no li ho va autoritzar.
Sí, del Mückenloch, del seu poble. Sí, no vaig poder-hi parlar perquè, t'he de dir que és un home molt, molt simpàtic, molt amable, entranyable, diria fins i tot. Vam quedar, ho teníem tot ben lligat, i a dos dies de l'entrevista em va dir que havien parlat amb en Hansi, perquè estan en contacte molt directe, ell encara té família al poble, i em va dir que la família de Hansi Flick els havia prohibit de parlar amb cap mitjà de comunicació. No va acabar d'entrar en detalls del per què, però vaja, suposo que alguna cosa fa que Hansi Flick doncs, no tingui massa ganes de càmeres al seu poble. Sé que n'hi han hagut moltes, n'hi van haver moltes també, moltes càmeres, molts micròfons durant el darrer Mundial d'Alemanya, que com bé saps doncs, no va acabar bé pels interessos de Hansi Flick. I bé, em vaig quedar sense poder parlar, sense que pugueu escoltar la veu d'aquest senyor, però sí que val la pena realment doncs, veure aquest poble que té una cerveseria que obre de dijous a diumenge, una botigueta, un supermercat on hi venen de tot, i allà doncs, sí que em anava trobant amb gent que tothom el coneix, tothom el coneix, Jordi, tothom parla molt bé de Hansi Flick al seu poble, a Mückenloch, i realment tothom destaca una cosa, una paraula que en alemany és bodenständig, que vol dir estar agafat de peus a terra, és a dir, tocar de peus a terra, i és el que més destaca la gent, no? Aquesta senzillesa de Hansi Flick.
Bodenständig, eh?
Bodenständig, sí.
Jo crec que... classes d'alemany.
Sí, crec que és bo això també, no? Que un entrenador que arriba en un club ple d'estrelles doncs que sigui així, perquè potser pot transmetre i tant, aquest valor.
I tant. Això, a Mückenloch, després també has anat a Bamental, que és on Hansi Flick deixa de jugar a futbol i es converteix en entrenador.
Sí, Bamental és un lloc molt important a la vida i a la carrera de Hansi Flick.
Però que també és a prop de Mückenloch, eh? Tot és allà mateix.
Sí, molt, molt a prop. Això són 15 quilòmetres, tot estirar, i aleshores bé, has de creuar el Neckar. Eh? El Neckar va fent esses i te'l trobes creuant un dels ponts. I aleshores a Bamental, ell i a terra, després d'acabar la seva carrera com a futbolista. Eh? Recordem que ell comença a jugar al futbol semiprofessional al Sandhausen, després, evidentment, doncs, de fer aquells primers tocs de pilota fins als 10 anys a Mückenloch, i del Sandhausen ja va saltar cap al Bayern de Múnich, on no va ser un futbolista molt destacat, però bé, hi va estar força temps, i una lesió fa que hagi de començar a rebaixar les expectatives. Se'n va al Colònia, però el Colònia, aquesta lesió als genolls, doncs no el deixa continuar, i acaba optant doncs, per retirar-se del futbol professional i aterra a Bamental. I aquí és on ell repensa la seva vida, decideix treure's el carnet d'entrenador, obre una botiga d'esports a Bamental, que és un poble una mica més gran, de 7.500 habitants, i aquesta botiga doncs, es converteix en un magnet pels esportistes de pràcticament tota aquesta comarca de Neckarmünd. I bé, posa els peus al futbol club Victoria Bamental, i aquí és on, primer com a futbolista amateur, és a dir, recordem-ho, lesionat, amateur, ha passat pel Bayern i decideix doncs, continuar jugant com pot en aquest Bamental, posant-se cintes adhesives als genolls per aguantar el dolor. I a la segona temporada ja assumeix el paper d'entrenador i fa de futbolista, és a dir, de jugador i d'entrenador durant dues temporades a la setena divisió de la Lliga Alemanya. Eh? Per tant, molta voluntat per part de Hansi Flick en aquestes primeres passes com a entrenador en el Bamental, i per tant, doncs, aquí sí que vaig poder parlar amb el seu president, i bé, em va explicar tota mena d'anècdotes. Per exemple, una que em va cridar molt l'atenció, no sé si has vist mai, Jordi, una màquina per fer centrades, una màquina que escup pilotes i te les centra com tu vols.
No n'he vist, m'ho imagino com aquestes màquines que llancen pilotes de tennis, però pilotes sí. de futbol.
Sí, exacte. Doncs jo tampoc n'havia vist mai cap i en tenen una en allà al Pamental i em van explicar que és un regal de Hansi Flick, que ell mateix va comprar aquesta màquina quan va ser entrenador al Bayern, perquè recordem que després més endavant se'n va al Bayern com a entrenador, i va comprar aquesta màquina que al Bayern no la tenien, i el dia que plega del Bayern truca a la porta de la directiva i els diu: escolteu, que aquesta màquina que corre per aquí és meva, la vaig pagar jo, si la voleu, doncs aboneu-me en l'import, no? I li van dir que no els interessava la màquina, doncs la van dur. I què va fer? Doncs la va acabar regalant al Pamental. I allà la tenen.
Molt bé. Doncs sí, sí. Hem passat ja per Mückenloch i per Pamental, i encara ens faltaria ja en un pas més, més professional com a entrenador. També has estat a Hoffenheim, eh?
Allà em vaig poder fer una idea d'aquesta... d'aquestes passes ja més professionals de Hansi Flick com a entrenador i també com a director esportiu, perquè el seu pas pel Hoffenheim li va servir una mica també per veure com funcionaven, per aprendre a maniobrar una mica des dels despatxos. I de fet aquí també hi ha un lligam important entre el Hoffenheim i el Pamental, perquè aquí es va fer molt amic d'un dels cofundadors de SAP, que és una de les grans multinacionals alemanyes, en aquest cas del món de la tecnologia i de la informàtica, i aquesta gent, a banda de fer una injecció econòmica enorme al Hoffenheim, que va ser el que el va impulsar de la tercera Bundesliga fins a la primera on és avui, doncs també va servir perquè enviessin ajuda, en aquest cas suport logístic, al Pamental. I totes les instal·lacions del Pamental, que com et deia és un equip de setena divisió, estan renovades gràcies a Hansi Flick i a Dietmar Hopp, que és aquest exdirectiu del Hoffenheim i de SAP. Llavors, per tant, diguéssim
que... Tenen de tot el Pamental, instal·lacions renovades, una centradora de pilotes que no va voler el Bayern, déu-n'hi-do.
Exacte, sí, tenen de tot. Fins i tot tenen una cinta de córrer enorme que es veu que la tenia Hansi Flick a casa seva i en algun moment se'n devia cansar, també els hi va donar, i la tenen al gimnàs. No, realment veus com és un heroi local, és un heroi local a la seva terra, tothom en parla bé, tothom se l'estima, i ara tothom té els ulls posats a Barcelona, és a dir, els ulls de Heidelberg, de Mückenloch i de Pamental estan posats a Barcelona, segueixen molt de prop l'actualitat del Barça.
Doncs aquest és el viatge de l'Oriol Serra, el nostre corresponsal a Alemanya, pels orígens, tant personals com futbolístics, com també en la seva carrera d'entrenador de Hansi Flick, avui entrenador del Barça.
Oriol... Per cert, Jordi, una petita apunt que me l'oblidava, jo crec que us interessa molt saber-lo. Hansi Flick és banquer de formació, eh? Va haver un moment en què va fer un parèntesi i va fer una formació com a banquer en una caixa d'estalvis també de la seva comarca. Ho deixo dit, perquè sap de números.
La pròxima vegada... Vaja, el Barça no té director general ara mateix. Tot és oferir-li, si no va bé el tema de la banqueta. Oriol, moltes gràcies.
Vinga, fins una altra.
Ja ho veieu, el món del sector bancari es va perdre segurament un director d'agència collonut, i jo crec que el futbol li ha guanyat un gran entrenador, ja ho va demostrar el Bayern, i si no em dieu el contrari, tot i que estem d'alguna manera emboirats per aquestes últimes setmanes, que el Barça ha fet una bona troballa en Hansi Flick.
Sí, sí, molt contenta que això del banc no sortís bé.
De la manera que ho ha explicat l'Oriol, jo he interpretat que era, bueno, a veure on em porta aquesta carrera, clar, perquè va començar en un setena divisió, a entrenar. Qui li havia de dir que arribaria a ser entrenador del Bayern guanyant tots els títols, seleccionador alemany i ara el Barça?
Per això no es pot parlar de troballa.
Ja, no és que l'haguem descobert... No, ja. Troballa, efectivament, no era la part... Bé, en clau Barça, jo crec que té un punt de troballa, perquè a l'estiu hi havia bastant escepticisme amb com podia fer-ho Flick. Aquest home no sap res del Barça, no parla ni català ni castellà... Ostres, jo
de fet, perquè cada dos per tres aquí es feien aquestes de quina entrada de porteries, jo era del que, per exemple, apostava més per un Mitchell que coneixia bé la Lliga Espanyola i que per mi sembla un entrenador molt talentós, que no dels que van sonar d'alemans. Va sonar Flick, es va parlar molt de Klopp perquè plegava del Liverpool, Nagelsmann. Jo per portar un entrenador alemany prefereixo un d'aquí. Però...
Amb el temps t'haig de dir que tal com és el Barça i de reconsagrat aquest club, Mitchell està massa pendent del que es diu a l'entorn. Ho hem vist aquesta temporada, en què s'ha molestat amb reflexions que s'han fet des de l'entorn del Girona, i hi ha una part bona que jo no l'acabava de veure, però que crec que al final està resultant positiva, que és que sembla que Flick treballi a Sant Joan d'Espí i visqui a Rotterdam. Crec que no està gaire pendent del que dèiem, i això al final, per contrast amb el que li passava a Xavi, és bo. És una pena, però és bo.
Això és una evidència que és boníssim. No saber res del que es diuen les ràdios ni els diaris, perquè tu no estàs pendent, tampoc estàs pendent al teu entorn, que al final els entrenadors a vegades no estan pendents, però sí que al seu entorn sí.
Sí, sí.
I al final és una preocupació. Almenys tu al final t'has de focalitzar en el que pots, com deia Luis Enrique sempre, en el que pots controlar, que és el dia a dia, que són els entrenaments, que és la preparació de partits, i deixar a banda tot el que puguin dir de tu i totes les coses que tu no puguis controlar.
Mireia.
Sí, la veritat és que jo sempre he estat molt a favor que Flick formés part d'aquest entorn Barça, Catalunya, el tema del diccionari, tot el que m'han anat fent, però, ostres, que ens està anant molt bé que Flick no se n'assabenti del que es parla.
O ho faci veure,
clar. És que com que és una persona com tan discreta amb tota la seva vida personal, és que vés a saber, potser ho sap tot i fa veure que no ho sé, però...
No me l'imagino anant amb el cotxe i escoltant tot.
No, per descomptat que no. Malauradament no, perquè, per exemple, amb el Torquena podria treure idees pel següent partit, però em va cridar l'atenció l'altre dia el reservat explicava... Ho has explicat tu o la Laia? No recordo.
Que Flick... T'havia preguntat si hi havia
articles... Que se sorprenia que no, la premsa d'aquí no hagués carregat prou contra les últimes decisions arbitrals. A veure, fill meu, si del gol de Lewandowski a Noeta només ens va faltar fer un especial monogràfic.
Sí, que... perquè a més, després va venir una aturada de seleccions, després de Noeta, i vam tenir una setmana sencera per parlar del peu de Lewandowski.
Sí, sí, els memes, els programes de tele, fins i tot amb el Xavi Valls amb sabates de pallasso, sí. I és que això... Vaja, però demostra que viu... Bé, no viu en el nostre món, això.
Jo sóc molt de Hansi Flick. A mi m'agrada molt, tant a nivell personal com d'entrenador. Crec que va ser un encert. Estic molt a favor del que ha dit l'Oriol al principi del programa, de notable alt. Sí que és veritat que, clar, per tema resultats no pots posar aquest excel·lent, perquè bé, han passat aquestes últimes setmanes que potser et taquen una mica aquest bon historial que portaves. Però és que ho dèiem al principi de temporada, de si aniries a Canaletes, no aniries a Canaletes... A mi m'ha fet trampar aquest Barça. Jo feia molt de temps que no trampava veient el Barça. I per mi és molt positiu que després de perdre contra l'Atlètic de Madrid totes les reflexions siguin reflexions positives, més enllà del resultat. Llavors, feia tant de temps que no ens passava tot això. Feia no sé quant de temps també a l'estiu vam estar parlant de si Lewandowski recuperaria, si no recuperaria. I t'has trobat que el Lewandowski està fent gols ara aquestes últimes setmanes, justament, no. Però ha començat una temporada fent molts gols. Rafinha és el jugador que pensàvem que no hi era, que se l'esperava però no arribava mai. Has trobat a Bernal i has trobat a Casado. Has pogut inventar-te coses i que ningú et trobi a faltar Araujo. És que per mi és molt positiu.
I el que és important, i eren els dubtes que hi havia a principi de temporada com a entrenador alemany que és, és que s'està demostrant que és garant del que s'anomena ADN Barça, com a mínim és el que jo entenc, que és prioritzar els jugadors bons, prioritzar el bon futbol, jugar des de darrere, dominar els partits...
Ser protagonista dels partits, no especular...
Al camp contrari, anar a buscar la victòria...
Totalment.
Després et pot agradar més el sistema, el dibuix, però per mi les aspectes fonamentals de l'ADN Barça és una garantia.
Però perquè se n'ha encarregat d'estudiar-ho. És a dir, ha arribat aquí sabent qui juga al planter del Barça, interessant-se per anar al Johan.
Era la seva manera una mica d'entendre el joc. Vaja, el Bayern no és un equip que jugui de manera reactiva, sinó una mica
com... I deixa'm dir ràpidament, ella també, la Mireia, parlava del tema personal, és una persona que ens ha portat aquí tranquil·litat, estabilitat, és respectuós amb tota la gent del club, amb la gent que surt a firmar autògrafs al carrer de la ciutat esportiva. Vull dir que personalment per mi també és un 10.
Sí, sí.
L'Oriol i la Mireia crec que han dit notable.
Alt.
Notable alt. notable,
notable. Salmo?
Notable.
Va, jo m'apunto al... No sé si li hauria donat, però no, ara no voldré ser la nota discordant. A veure què hi diu vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
A la pregunta quin balanç feu de la feina de Flick en aquesta primera part de temporada, Ruth, la nostra audiència diu...
Doncs un notable, un 56% de les persones que han participat a la nostra enquesta coincideixen amb nosaltres. Després ja ve, no sé si sorprenent o no, un excel·lent, un 22%. És veritat que els últims minuts són tendència a la baixa, però un 22% voten l'excel·lent, un 20% l'ha aprovat i el suspens gairebé un 3%. Gent com la Maria ens diuen ens ha tornat la il·lusió, per tant, per això li donen l'excel·lent. El Pep diu volia votar bé, no obstant, clarament millor que Xavi i Koeman. I algun altre que troba a faltar el bé, ha començat excel·lent, diu l'Alfonso, un 9 i ha acabat suspens, un 3, o sigui, la mitjana seria un 6, li surt aquest bé que dèiem. Veurem què fa la segona volta i quina nota traurà al final de curs, que és quan importa.
Doncs notable per aclamació popular.
Una última cosa, que és una sensació. En els últims anys es parlava sempre de la nova era. El Barça sempre acaba amb documentals, amb xarxes. La sensació d'ara sí que la tinc. Sí. Que alguna cosa està començant.
Ja hem fet el tomb.
Vol que està començant alguna cosa.
La nova era va començar en una Supercopa. Exacte. Fa 3 sí, anys. A veure si... 3 o 4? 3. El 22 va ser.
3. 3.
3. Bueno, sí. Ara no recordo exactament. A veure si comencem el 2025 igual de bé. Ruth, gràcies.
Adéu.
Una pausa i encara hem de parlar de l'Espanyol, d'una notícia que té el Salmo d'handbol. No desconnecteu.
Tio. Nadal és caga, tio. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys. Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'Orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Aquest Nadal regala circuit. El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP t'espera al setembre al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara 20% de descompte en entrades de tribuna només fins al 5 de gener. Compra ja a circuit.cat.
La calòrica per Nadal al Poliorama. Torna Le Congrès Marchepas.
Una peça sobre la nostra societat capitalista que se celebra a si mateixa a la vora del col·lapse.
Una comèdia de la calòrica, grandiosa, frívola i rabiosament política.
Del 25 de desembre al 19 de gener al Poliorama.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports. Generalitat de Catalunya.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, home, va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaríem molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Oh, quin fet! Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
6 minuts. minuts i les 8 del vespre. Sergi, Andreu, bona tarda.
Què tal, Gosa?
Ahir ja ho apuntàvem, continuïtat de Manolo González, de moment garantida. Ens hem d'enfocar els moviments de mercat i, de moment, de possibles sortides.
Sí, la Secretaria Tècnica, la Direcció Esportiva, treballa per donar sortida a, com a mínim, un parell de jugadors, per poder alliberar massa salarial i, d'aquesta manera, poder reforçar l'equip amb un jugador que aportés més del que ja tenim. Sortides. Des d'Argentina, aquesta és l'última, començo per la més recent, des d'Argentina s'ha publicat aquestes últimes hores que Alejo Vélez, que passa alguna cosa estranya amb Alejo Vélez, perquè va desaparèixer, ha desaparegut del mapa.
El vam entrevistar al Tot Costa i no se n'ha sabut res més.
No, exacte. Va confiar molt en ell, el va fer jugar molt. De fet, ha jugat 14 partits, 9 com a titulars, però tots 9 fins al dia del Girona. Aquells 4 gols sí. En 20 minuts van ser, i només va faltar que al cap de 3 dies t'elimina el Barbastre amb Vélez de titular i aquí desapareix del mapa.
No fa molt bona pinta, no?
I no fa bona pinta. Racing de Avellaneda, Argentina, el vol, segons obliguen allà. I, per tant, seria una opció perquè sortís aquest jugador en aquest mercat d'hivern. Passa que és una sessió, llavors aquí no sé de quina manera...
T'estalvies la fitxa, no sí, sé si és molt alta, m'imagino que no, però...
Però sí, t'estalvies la fitxa i suposo que no hi ha problemes en rescindir la sessió amb el Tottenham i...
Segurament, no.
Això d'una banda. Llavors hi ha un parell de jugadors que no compten per Manolo González i que un d'ells, sobretot, que és Salvi Sánchez, que no ha jugat ni un minut en tota la Lliga, també tindrà, que per cert té un sou més aviat elevat, per tant seria alliberar part del sou de Salvi, seria un cas, i l'altre Pere Milla. Són els dos jugadors que han tingut menys minuts de tota la plantilla i que també estarien a la graella de sortida per marxar i poder incorporar algun jugador al mercat d'hivern.
De moment no parlem d'entrades perquè és prioritari saber qui surt per saber qui podria entrar.
10 segons per comentar-te la setmana que ve en parlarem. Li queda una setmana a Javi Puado per ser agent lliure. Ostres. No ha renovat amb l'Espanyol i això... a partir del dimecres... serà agent lliure per poder...
Dona per un rècord la quantitat de jugadors potents del futbol base de l'Espanyol que no aconsegueix retenir. Ja tindrem temps per parlar-ne. Gràcies,
vale.
Sergi.
Adéu.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
Ramon és una altra vegada? Sí, m'agrada. Un altre que marxarà, en aquest cas del Barça d'handbol, Aitor Ariño, Salmo.
Fitxa pel Füchse de Berlín, el segon classificat de la Bundesliga. Acaba contracte aquest estiu amb el Barça. Ell volia continuar vinculat al club blaugrana, on hi porta 20 anys, 11 temporades al primer equip, però bàsicament el Barça tenia altres plans que passen per rejuvenir la plantilla, per rebaixar la massa salarial i en una aposta per Dani Fernández i Ian Barrufet, que són qui ocuparà l'extrema esquerra del Barça. Amb tot això, Aitor Ariño ha hagut de buscar-se la vida i ha trobat una sortida top en un equip de Bundesliga, com et deia, el segon classificat, en una gran ciutat, en un gran club, i tenint en compte que Aitor Ariño és un dels grans de la història de la secció, perquè després de David Barrufet i Víctor Tomàs és el jugador amb més títols. Sense anar més lluny, té 5 Copes d'Europa, i aquesta serà la seva última temporada com a blaugrana.
Té la marinera. Sincerament no ho hauria dit, però és veritat, tants anys que és el Barça que...
I a més, potser l'inici no tant, però amb un final amb molt protagonisme i sent l'extrema esquerra titular de la secció.
Doncs queda dit a Aitor Ariño que deixarà el Barça al final de temporada.
A veure si el podem portar un dia d'aquests.
A veure si...
No, curiositat.
A veure si és veritat.
Va començar jugant en vol a l'escola mestral de Sant Feliu de Llobregat, que és on vaig anar jo.
Tot acaba
molt ràpid, és una notícia que em fa molt feliç, perquè la bona gent i a sobre culer, que no pot seguir pel que sigui, jo crec que és la millor sortida possible que pugui tenir el Aitor Ariño. Com ha dit el Salmo, grandíssima ciutat, grandíssim club i la millor lliga del món. O sigui, és una sortida immillorable.
Ara sí, Salmo, gràcies, bon Nadal.
Mira, faré una sortida immillorable.
Així m'agrada, i també gràcies a la Mireia i a l'Oriol. Bon Nadal als dos.
Igualment.
Bones festes.
Oriol Corral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Obrim capítol d'agenda esportiva d'aquests dies que venen, sobretot Nadal i Sant Esteve, amb el que passarà el Boxing Day de la Premier.
Sí,
el Boxing Day que l'obrirà un Manchester City que està en una situació totalment excepcional per aquestes dates. Des del desembre del 2009, el City no arribava a la jornada 18 amb una puntuació tan baixa. Ara mateix, els de Guardiola, amb 27 punts, són setens a 12 punts del líder, el Liverpool, i amb un partit més que els Reds. I és que només han guanyat un partit dels últims 12. Pel Boxing Day tindran una altra oportunitat per intentar revertir la situació, obrir la jornada contra l'Everton a l'Etihad a partir de 2:15. Rodri, Rubén Díaz i Òscar Bob continuen sent baixa. Ederson, Stones i Mateus Núñez són dubte pel partit de dijous. Sentim el tècnic de Santpedor.
The guys are running, making effort more than ever.
Els nois estan corrent, esforçant-se més que mai. La tendència és dir que perdem perquè no correm, perquè no lluitem, dir que la raó és aquesta o l'altra, o aquest jugador o aquest entrenador. No va d'això, són molts petits detalls o grans detalls que se sumen i ens fan menys bons del que érem. Però tenim una altra oportunitat al Boxing Day.
A les 4 de la tarda començarà el derbi de l'oest de Londres, Chelsea-Fulham. A 6:45, Manchester United, Wolverhampton, i tancarà la jornada a les 9 al Liverpool amb el Leicester a Anfield.
Això serà per Sant Esteve, el Boxing Day anglès, i ho seguirem, evidentment, i tant que sí, esperem que li vagi bé a Guardiola. Gràcies, Oriol.
Gràcies, bon Nadal.
I demà, NBA.